10 minuts que passen de les 12 del migdia, tercera hora del Sant Cugat a Fons, tercera i última hora de la setmana, que obrim, com sempre, amb els amics de Pantarrei, de Benestar Emocional. Mireia Pérez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda un dia més aquí al Sant Cugat a Fons.
Moltes gràcies.
Ha sortit un estudi de l'OMS, de l'Organisme de Salut a nivell mundial, que diu que la salut mental i el benestar emocional van lligats molt al lloc de treball i a com repercuteix això a com funciona l'empresa, en aquest sentit. Llavors, això, quan ho vam veure, quan vam veure el blog de Pantarrei, vam dir, ostres, això hem de parlar amb Mireia o amb el Tomàs sobre aquest tema.
Sí, sí, perquè bueno, l'informe diu que el 40% de les baixes laborals són per trastorns mentals.
El 40%?
És a dir... Una xifra alarmant.
És molt, exacte. Però clar, normalment quan parlem d'aquest tipus de trastorn o d'aquest tipus de baixa, en aquest sentit, sempre és, no estic acostumat a veure, per exemple, algú que treballi, per exemple, en el gremi de la construcció. No passa tan sovint. Normalment passa a llocs on hi ha més oficines, per exemple.
Bé, pot passar, com tu dius, en llocs més així. També és molt més comú en professors... Tracte directe amb persones, potser.
Exacte.
Però bé.
És el que més desgasta, podríem dir, no?
Sí.
Caram.
I de fet, el que volem tractar avui és aquesta xifra tan alarmant. Quines conseqüències té que una persona no estigui bé a la feina? Perquè les conseqüències no només es donen en les 8 hores laborals, sinó... Clar. S'amplien en la seva vida.
Exacte.
Independentment de les conseqüències que té en l'empresa, de que la productivitat del treballador disminueix, empitjora el seu rendiment global, la seva atenció, pot fer més errors, el seu estat d'ànim no és el correcte a la feina, no té motivació... A part de tot això, també té conseqüències en la seva vida, i és aquests trastorns que dèiem.
En aquest sentit, suposo que hem de posar de la seva part les dues parts. Hem de posar l'empresa per un lloc i el treballador per l'altre.
Sí. Clar. Sí, sí, sí.
L'empresa que hauria de fer en aquest cas? Quin és el paper que ha de jugar per garantir el benestar emocional dels seus treballadors?
Bé, primer, el més comú és el treball sobre el líder, no? És a dir, sobre el jefe. És el que s'ha d'encarregar de que els seus treballadors estiguin contents, estiguin feliços. I com ho pot fer? Amb una actitud empàtica, sobretot. És a dir, saber-se posar en el seu lloc, escoltar-lo, donar-li l'atenció que es mereix, perquè moltes vegades ens falta que la gent ens escolti. I és una cosa molt important, que potser no hi prestem suficient atenció. Apropar-se a ell, preguntar-li sobre la seva vida íntima, perquè tothom té els seus problemes, tothom té ganes d'explicar-los, i això pot ajudar molt. I què més? Guanyar-se la seva confiança.
Parlaves de preguntar, per exemple, sobre la vida íntima. Fins a quin punt s'ha de separar la vida laboral de la personal?
Bé, això cada persona ha de fer fins allà on se senti còmode. Inclús hi ha moltes persones que... el seu límit està molt, molt clar i molt marcat i no volen passar-lo. Però és el fet de donar-li l'oportunitat de si la persona vol triar explicar els seus problemes o les seves inquietuds, que pugui fer-ho. És a dir, donar l'oportunitat, apropar-se en aquest sentit.
Veure el cap com algú més que un cap.
Sí, que això no vol dir deixar els papers de treballador i de cap. Això no té res a veure.
Clar.
Sinó ser, demostrar la part de persona, no només laboral.
Això, empreses que siguin d'èxit, això ho garanteixen normalment, aquest tipus de relació?
Sí, sí, de fet, és la més adequada. És la que dona millors resultats en tots els sentits, a nivell empresarial i a nivell personal.
Clar. Això per part de l'empresa, podríem dir, per part del treballador... Què pot fer per fer que anar a la feina sigui una cosa positiva i que enriqueixi el seu dia a dia?
Primer de tot, la feina que faci l'ha de sentir seva, s'ha de sentir realitzat.
Clar.
Ha d'escollir la feina que s'adequï a les seves característiques, que això moltes vegades és difícil, però bé, no s'ha de deixar aquesta recerca, perquè quan tu estàs motivat, t'agrada el que fas... Tu també et sentiràs millor, independentment de com reaccioni l'altra persona o no, l'empresa.
Exacte. Clar, també això és una cosa que s'arrossega molt sovint de la vida personal mateixa, que t'endús els problemes de la feina a casa i els de casa a la feina. Llavors tot es contamina al final.
Sí, sí, no. Això és totalment... Mai es pot dir que es pot separar la feina de... Ah. De la vida personal.
Parlàvem d'aquestes baixes que poden haver-hi, per un 40% dels cas, de les baixes que hi ha a les empreses, per aquests motius, motius de salut mental i de benestar emocional. Algun trastorn especialment habitual, per exemple, la depressió podria ser un, per exemple?
Podria ser un, i sí, és el que podríem dir que es dona més.
Ostres, que és molt, un 40%, és una barbaritat.
Sí, perquè a vegades moltes persones quan decideixen agafar una baixa o quan decideixen anar a un especialista perquè creuen que necessiten ajuda o que ja no poden continuar així, ha passat molt de temps des de l'inici dels símptomes. Aleshores, ha sigut tan gradual que moltes vegades no ens n'adonem fins que no arribem al punt crític en què tu decideixes que... I això no hauria de ser així, hauria de ser... molt abans fer aquest pas, perquè aleshores el procés de millora i el procés de recuperació és molt més ràpid.
Ostres, Déu-n'hi-do. Caram, tu, doncs és un tema que s'ha de treballar moltíssim. Quant a polítiques que poden emprendre les empreses, aquestes polítiques de benestar social, de benestar emocional, per garantir aquesta salut mental, al cap i a la fi, parlàvem d'aquest aquest apropament entre el CAP i el treballador. A nivell estructural, hi ha algun tipus de canvi que es pugui fer dins l'empresa?
En quin sentit?
Per exemple, que no quedin demarcades les jerarquies, per exemple. O cal que quedin marcades?
Bé, tornem al mateix. Cal que quedin marcades perquè ningú oblidi el rol que faci, però sempre des d'aquest aprovament, des d'aquesta confiança, des de la confiança de poder dir el que no t'agrada i el que t'agrada, de poder preguntar allò que no entens.
Sí.
Però bé, tothom ha de fer el seu rol. Un rol que realment la persona cregui i senti que és necessari a l'empresa, perquè això és molt important, sentir que la teva feina té una utilitat, té un sentit. De fet, aquest és un del problema més que crea més menys benestar emocional, en el sentit que si la persona no creu que la seva feina és útil, que no té cap objectiu, que no se sent realitzada... això és un gran malestar.
Exacte, llavors s'ha de reforçar això per part de l'empresa. S'ha de dir quan una cosa està malament, es diu, i quan està bé, també s'ha de dir.
I és molt important també tractar el tema de entre treballadors, no? El fet de sentir-se part d'un equip, d'una, això que dèiem, d'aquesta peça, sentir-te una peça imprescindible. Això és molt important.
Formar part d'un equip, això és important. Per fer un equip que estigui ben unit i per tant, treballi bé junt al final, és important treballar tot això dins de les hores de feina o també es pot treballar des de fora? Per exemple, sé que a Pantarri organitzeu activitats fora de la feina, en aquest sentit.
Sí, activitats outdoor. Realment és molt important també fora de l'entorn laboral, no? Perquè és com oblidar els temes que potser esteu tractant en aquell moment, que creen més... controvèrsies, més malestar entre les persones, tractar l'equip fora de l'empresa per veure la part més humana, veure que tothom té problemes, tothom té debilitats, tothom té punts forts i al cap i a la fi és tractar aquestes coses.
Clar. Exacte. Tenia un professor, jo, a l'institut, que l'últim dia d'educació física era el bon home, l'últim dia va fer un speech, va fer una explicació de l'acomiad típic. Va parlar de l'educació física, no com a assignatura per fer esport, per mantenir-se en forma, sinó va parlar de la importància que tenia per fer grup, per fer que gent que arribava a l'institut de nou es pogués conèixer millor i en un entorn que no fos la típica classe asseguts o al pati on cadascú va amb els seus amics sovint. Llavors, suposo que va una mica en aquest sentit, de poder fer que tothom quedi unit per un motiu que és fer algun tipus d'activitat.
Sí, seria una molt bona estratègia. Sí, perquè és això, sentir-se part d'un equip que té el mateix objectiu. I això és molt gratificant i forma part d'aquest benestar emocional a la feina que parlàvem.
Quan parlem d'aquestes baixes, ho parlem sempre en l'entorn laboral. Això, en l'entorn escolar, que ara hi entràvem, acostuma a passar, pot haver algun nano que no vagi a l'escola per algun tipus d'aquests problemes i perquè no es treballi bé des de l'escola?
Sí, sí, s'han donat casos que, bueno, nens que potser estan patint bullying, que no, que l'escola no respon, sí, tot això s'hauria de treballar des de l'escola, i també es dona, clar, en un altre grau, i potser les repercussions que té s'haurien, això podríem parlar un altre dia, Sergio?
Això tindria, perquè tindria molt fil, no?, pel que
sí,
veig.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Ostres, doncs, un estudi que s'ha de tenir molt i molt en compte, uns números que no ens agraden de primeres, aquest 40%, i de fet ho quantifiquen en calés, que això al cap i a la fi a l'empresa és el que potser li pot interessar més. De fet, les empreses quantifiquen en 8,4 bilions per any el cost en aquestes baixes laborals, 15,1 bilions per any en reducció de la productivitat i 2,4 bilions per any en costos de reemplaçament de personal.
Clar,
és una barbaritat.
A nivell econòmic,
és increïble.
Com tu dius, és realment increïble. Aleshores, parlant totalment fredament i a nivell econòmic, realment val molt la pena prevenir.
Clar, és que llavors és una inversió mínima el que s'ha de fer, sí, en aquest sentit. Una inversió en un millor treball de les relacions entre els treballadors, vaja, val la pena.
Sí, portant-ho també com a malalties físiques, que seria molt més, molt més explícit, per exemple, amb el tabac, el tema del tabac, si realment es prevenís, ens estalviaríem molts diners en la seva cura, però pues això és el mateix.
Caram. Hi ha una dada aquí, que, bueno, una dada, un punt, que diu augment de la rotació del personal, com un dels resultats que té aquesta enquesta en qüestió. Rotació de personal, o sigui, això vol dir simplement que la gent va passant constantment per l'empresa i no són mai els mateixos. En aquest sentit costa molt fer un equip. Si és una empresa, sí, on passa gent constantment, és molt, molt complicat. Per exemple, en ETTs que treballen en empreses molt, sí, molt concretes, és molt difícil treballar-ho d'aquesta manera. Però es pot fer igualment? Aquest treball es pot fer igualment, un treball per garantir el benestar entre aquests treballadors?
Sí, es pot fer. És més difícil,
però
es pot fer, perquè necessitem sentir-nos part d'un grup. Si, encara que sigui durant un temps curt, si ho aconseguim, es pot fer.
Caram,
sí que es pot fer.
Doncs això, una petita inversió en aquest sentit pot estalviar molts calés i, el més important de tot, garantir la salut de tots plegats, que també s'agraeix això.
Sí, tant.
Doncs Mireia, moltíssimes gràcies per parlar d'aquest estudi de l'OMS sobre salut mental i benestar emocional en el lloc de treball, i esperem que el proper cop que tinguin aquest estudi no sigui un 40%.
Esperem.
Que sigui molt més baix. Tant de bo sigui així, ho podem celebrar aquí a Benestar Emocional. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Sunshine.